definir les grans artèries vertebradores, les segones artèries auxiliars i les terceres. Aquestes tres tipologies de carrer hem de definir doncs, les amplades, que combini doncs, les operacions de càrrega-descàrrega, de gran transport, que hem de definir una mica la mobilitat tant del vehicle privat que ve a treballar com del peató que arriba per transport públic.
L'Ajuntament i l'AMB redefineixen el districte econòmic amb 60.000 metres quadrats de zones verdes. Ja s'han invertit 4 milions d'euros en una primera fase de diagnòstic, que ha fixat com a línies d'actuació la mobilitat tant de vehicles industrials i privats i en transport públic i també el manteniment urbà. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest pla integral del districte econòmic. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. El tram de la línia 1 del metro entre Mercat Nou i Florida estarà tallat del 17 de juliol al 28 d'agost per obres de millora. TMB realitzarà una renovació integral de la via entre les estacions de Santa Eulàlia i Mercat Nou, que obligarà a deixar fora de servei el tram entre Florida i Plaça de Sants. Aquestes obres compten amb un pressupost d'11,5 milions d'euros. Els terrats de la Biblioteca de Bellvitge i el Centre Cultural La Bòbila es tornen a convertir en els espais ideals per acollir propostes escèniques de petit format de la mà del Festival Terrats en Cultura. Aquest dijous a Bellvitge serà el torn de la cantautora argentina Carmen Aciar i divendres la protagonista serà la rumba catalana de la mà del grup Acaracan. Últims retocs perquè l'estadi municipal llueixi nova gespa artificial de cara a la nova temporada. Aprofitant l'aturada de les competicions a l'estiu, l'Ajuntament està duent a terme els treballs de renovació de la gespa dels dos terrenys de joc, el camp de futbol 11 i el de futbol 7, amb una inversió de més de 441.000 euros.
Bueno, és una inversió molt gran, no?, que ha fet aquest Ajuntament, però era necessari perquè les condicions en les que estava la gespa no eren les més òptimes per poder jugar.
Deixar enrere el concepte tradicional de polígon industrial i girar veles cap al nou districte econòmic Pedrosa. Sota aquesta premissa, l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana han aprovat un pla integral sobre el qual haurà de pivotar l'activitat industrial a la ciutat i el desenvolupament futur.
Sota aquesta premissa, l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana han aprovat un pla integral sobre el qual haurà de pivotar l'activitat industrial a la ciutat i el desenvolupament futur. Ja s'hi han invertit 4 milions d'euros en una primera fase de diagnòstic que ha fixat com a línies d'actuació la mobilitat tant de vehicles industrials i privats i en transport públic i el manteniment urbà. Pel que fa a la mobilitat, es defineixen tres tipologies de carrer, en funció de les quals es tindran en compte aspectes com els girs de vehicles de grans dimensions i desplaçaments a peu, entre d'altres.
Definir les grans artèries vertebradores, les segones artèries auxiliars i les terceres. Aquestes tres tipologies de carrer hem de definir doncs, les amplades, que combini doncs, les operacions de càrrega-descàrrega, de gran transport, que hem de definir una mica la mobilitat tant del vehicle privat que ve a treballar com del peató que arriba per transport públic i definir aquestes línies. No?
La col·laboració amb l'AMB obre la possibilitat d'establir nous possibles trajectes de les línies de bus interurbanes per poder accedir en transport públic als centres de treball, així com al nombre de parades.
Doncs potser hem de redefinir també línies de bus i amb això de redefinir parades, redefinir càrregues i descàrregues, redefinir les zones, els creuaments, que són molt importants pel camió, però també pel vehicle privat i també pel ciclista que hem de potenciar i estem en aquesta línia.
També s'apunta la necessitat de millorar serveis associats, manteniment, enllumenat i neteja viària. L'equip de govern ja ha renovat tres contractes de serveis que repercuteixen en l'activitat de les empreses. La contracta de l'enllumenat multiplicarà per 4 la quantitat actual i haurà de solucionar en el termini d'un any més de 200 punts que presenten mancances. També ha entrat en vigor la nova contracta de manteniment de la via pública, que haurà de ser més àgil. I és previst que la nova contracta de neteja incorpori un tractament específic dels residus adaptat a les empreses.
Aquest augment, inclús l'augment del contracte de neteja, farà que permeti millorar molt l'entorn. Compteu que ara a final d'any ja tindrem implantat també el que és la recollida porta a porta a les indústries, amb la qual cosa també millorarem la part de neteja i la part de recollida de residus.
Un altre aspecte destacat haurà de ser la millora de la qualitat urbana, crear entorns més amables per a les empreses de la nova economia, que vagi més enllà de la circulació de grans vehicles. En aquest sentit, la previsió és que l'àrea industrial de Pedrosa guanyi 60.000 metres quadrats de zones verdes.
A partir d'aquest divendres, el tram de metro de la línia 1 entre la Florida i plaça de Sants de Barcelona estarà tallat per obres fins al 28 d'agost. TMB realitzarà una renovació integral de via entre les estacions de Torrassa i Mercat Nou i actualitzarà els aparells de Santa Eulàlia que donen accés al taller. Per realitzar aquestes millores s'ha de deixar sense servei el tram, com dèiem, entre la Florida i plaça de Sants, que es cobrirà amb un servei alternatiu d'autobusos que recorrerà el tram afectat amb un interval d'entre 4 i 9 minuts els dies laborables. L'alternativa principal, però, és la mateixa xarxa de metro amb l'enllaç a les línies 9 i 10 Sud a l'estació de Torrassa i la línia 5 a plaça de Sants, a més també dels ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a Rambla Just Oliveres. Aquesta setmana ens hem volgut acostar al Casal d'Estiu de Cordis, l'entitat dedicada a oferir oci de qualitat als infants neurodivergents de la ciutat. El casal s'està donant a terme durant tot aquest mes de juliol a l'Escola d'Educació Especial Estel Cambori, amb múltiples sortides, com la que es va fer ahir al camp de futbol de la Florida. El projecte és imprescindible pels infants, però també per les seves famílies, que acabat el curs escolar han de fer mans i mànigues per conciliar amb la feina l'atenció que necessiten els seus fills i filles.
El tener un niño con autismo, con los grados que tiene mi hija, es complicado. El día a día es muy difícil salir adelante, pero bueno, gracias a estos casales se puede llevar el verano, digamos, ¿no?
Ell necessita fer activitats i necessita estar amb diferent gent que no siguem els pares. I llavors, tot el que són activitats, ell disfruta i per mi com a mare, principalment, el més important és que ell estigui ben atès.
Són infants i joves del casal de Cordis anant cap al camp de futbol de la Florida. Es tracta d'una de les activitats de l'únic casal d'estiu per a persones neurodivergents de la ciutat, que cada any aposta per fer més sortides a l'exterior.
El nostre casal té la característica de que busquem un oci inclusiu i, per tant, no quedem tancats al casal, sinó que puguem fer aquelles activitats que els agradaria fer qualsevol nen d'aquesta edat.
El projecte és imprescindible pels infants, però també per les famílies, per a poder conciliar altres obligacions amb l'atenció que requereixen els seus fills un cop acabat el curs escolar. Al casal treballen 31 monitors per atendre els 50 infants i joves que han pogut accedir a una plaça. La demanda és tan alta que aquest any 30 famílies han quedat en llista d'espera.
Estem molt, molt contents de que aquest any poder que la meva filla pugui fer aquesta activitat, perquè l'estiu és molt llarg i hi ha molts pocs casals que tinguin diversitat.
Davant de casa nosaltres tenim una escola, fan un casal per nens sense diversitat funcional, està ple de nens, això està com molt normalitzat. El que no està normalitzat és que els nens amb discapacitat gaudeixin dels mateixos recursos.
L'activitat al camp municipal neix de la col·laboració amb el Club de Futbol La Florida, que l'any passat va crear el primer equip per a persones neurodivergents amb l'objectiu d'impulsar la inclusivitat a l'esport. Actualment, l'equip ja disposa de 12 jugadors.
Yo creo que les aporta, aparte de diversión, porque se lo pasan pipa, más movimiento funcional, no se están tan quietos, pueden hacerlo porque pueden hacerlo. Depende, si es una discapacidad física les cuesta más, pero es que aún así participan, corren, se mueven y eso es vida.
La jornada de futbol va ser rebuda amb moltes ganes i en general hi ha molta satisfacció amb el casal.
Está muy guay, me gusta. Hago muchas actividades, música, salgo. Tengo amigos bastante graciosos, monitores graciosos, como el Iván Profe. El año pasado tenía a la Maite.
A mí también me gusta porque tengo amigos y me gusta ir al casal de verano. Ir a salting, ir a fútbol, ir a la piscina, ir a otras cosas.
El casal d'estiu de Cordis estarà en marxa durant tot el mes de juliol, però ja hi ha alguns participants que pensen a repetir el pròxim any.
Este año en el casal me estoy pasando tan bien que el año que viene creo repetir.
Parlem ara del veïnat de Collblanc la Torrassa, que es queixa de la tala de la palmera centenària del Parc de la Marquesa, just al costat de Torrebarrina. Des de l'Ajuntament argumenten que la retirada de la palmera es va decidir després de detectar un risc de caiguda que comprometia la seguretat.
Sempre era admirable, no?, aquesta palmera. Jo era petit i tenia que aixecar la vista per veure-li, no?, el cap a la palmera, perquè era esplendorosa. Em va doldre molt que tallessin un arbre que tenia més de 156 anys.
L'Ernest Jiménez té 72 anys i sempre ha recordat la presència d'aquesta palmera al Parc de la Marquesa. Ara aquest arbre ja no hi és. L'Ajuntament l'ha talat i per això l'Ernest va presentar una instància al consistori queixant-se de la tala d'una palmera centenària. Els seus avis, que vivien al costat del parc, ja en feien referència. En aquestes imatges dels anys 70 ja es veu la palmera al costat de Torrebarrina abans de la seva remodelació, o també en aquesta fotografia dels anys 60, quan tenia una altra palmera al costat. L'Ernest destaca que aquesta palmera es va plantar al costat de la Torrebarrina al segle XIX i havia superat l'incendi de l'edifici de la Guerra Civil. No entén com ara no hi havia cap manera de protegir-la.
La podien haver assegurat de moltes maneres, amb tirants, amb una càmera de protecció, de moltes maneres, perquè és que era una palmera molt important per al barri i per la Torrebarrina. És un símbol, com qui diu. O sigui, el que no ha resistit ni la pròpia torre ni ningú, aquest ésser havia resistit 150 anys aquí dempeus.
L'Ajuntament argumenta que la retirada de la palmera es va decidir després d'una avaluació tècnica que va detectar un risc de fractura o caiguda que comprometia la seguretat de les persones. Els informes tècnics van concloure que no hi havia alternatives per conservar-la i van prioritzar la seguretat ciutadana. Una mesura que no comparteix l'Associació de Veïns de Collblanc la Torrassa. Considera la palmera talada tot un símbol històric del barri, un exemplar que estava en un informe municipal per ser designat arbre d'interès local.
Era un referente. Nos guste o no nos guste, pero era una verdad como un hecho que estaba ahí. Es como si mañana me corta la palmera telefónica o me tiras aquel árbol histórico, sabiendo que hace tiempo le estamos pidiendo que se proteja. Y no se ha hecho, ni se hace. Incompetencia y falta de refugio histórico. O sea, no tiene ninguna información y han talado porque tal. Habiendo en otros distritos que han podido sostener y siguen sosteniendo todos estos árboles.
La palmera de Torrebarrina havia estat inspiració d'artistes. Havia estat present als primers mítings electorals de les eleccions municipals democràtiques i, fins i tot, havia estat protagonista amb la Torrebarrina de diferents cartells de festes majors del barri. Ara l'Ernest ja no podrà veure la palmera centenària de la seva infància. En substitució, l'Ajuntament ha plantat una de nova. De moment, la nova palmera no supera els 20 metres d'alçada de l'històric exemplar.
Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa assegura que el servei de neteja i recollida d'escombraries presenta deficiències importants i per aquest motiu han engegat una campanya informativa a tots els barris de la ciutat per denunciar aquest fet i exigir que l'Ajuntament prengui mesures. El portaveu del grup Republicà, Jaume Graells, aquest matí en roda de premsa ha explicat que, considerant que el servei no s'ha redimensionat de forma correcta, tenint en compte el volum d'habitants de la ciutat i que no es pot culpar a la ciutadania del desbordament dels contenidors, ja que el servei de recollida està, ha dit, mal definit.
La ciutat d'Hospitalet és la que més creix de tot Catalunya i de tota l'àrea metropolitana. Només l'any passat vam créixer 10.000 persones i el servei de recollida d'escombraries no s'ha redimensionat en aquest sentit. Després, el servei presenta dèficits importants. Hi ha incivisme, encara que el contenidor estigui ple, l'hauries d'anar a posar en un altre lloc, però és normal que al final la gent ho deixi als voltants dels contenidors, amb la qual cosa s'acumula la merda, s'acumulen les males olors i un mal servei per la ciutat. Per tant, nosaltres estem fent una campanya en els barris per denunciar aquest tema i exigim a l'Ajuntament que posi mesures.
El Festival Terrats en Cultura torna a l'Hospitalet. Aquest projecte, que té com a objectiu reivindicar l'ús dels terrats com a espais escènics de petit format, ha programat per aquesta setmana el concert de l'argentina Carmen Aciar i del grup de rumba Acaracan.
Els terrats de la Biblioteca de Bellvitge i el del Centre Cultural La Bòbila es tornen a convertir en els espais ideals per acollir propostes escèniques de petit format. Ho fan de la mà del Festival Terrats en Cultura, que ja fa 14 edicions que programa teatre, dansa, música i comèdia en espais no convencionals i en un format íntim i personal. Després de l'aperitiu que es va fer per festes de primavera, aquest dijous a Bellvitge serà el torn de la cantautora argentina Carmen Aciar, que presenta el seu segon disc De Amores y Miedos, un concert amb entrades exaurides que veu del folklore tradicional i la cançó d'autor.
Bueno, este disco fue como para mí el encuentro entre todo el miedo que a veces me gobierna, nos gobierna, ¿no?, como personas, de que hay mucho miedo en la vida, ¿no?, y en todo lo que va pasando, ya sea a nivel global como a nivel personal. Y luego cómo el amor termina siendo lo único que necesitamos a la vez, cómo conviven esas dos fuerzas y que van a convivir y van a estar siempre las dos.
El viatge musical a Buenos Aires que ens proposa Carmen Aciar anirà seguit un dia més tard pel concert de rumba catalana del grup de Nou Barris a Caracan. En format duo interpretaran els temes del seu primer disc, La Búsqueda, un concert amb el qual Terrats en Cultura manté el seu suport a la iniciativa de declarar la rumba catalana Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
Vull tornar a fer un disc de rumba i concentrar-me molt en les lletres, que siguin molt netes, que siguin molt estructurades i que sigui poesia, i també amb les harmonies i les melodies, però sempre anant a la base, com a les palmes, al cajón, a la guitarra, al bongó, i donant-li importància a aquest so de Barcelona, que és la rumba catalana.
Les entrades pel concert de Caracan són gratuïtes, però cal fer reserva al web de Terrats en Cultura.
Durant aquest mes de juliol, les biblioteques de l'Hospitalet ofereixen cada tarda activitats gratuïtes pels infants de la ciutat. El programa anomenat El nostre estiu, El nostre món, es fa cada setmana a una biblioteca diferent i proposa viure la lectura també a través de l'art i del joc.
Les biblioteques Josep Janés, Tecla Sala, La Bòbila i La Florida hi han posat en marxa el casal El nostre estiu, El nostre món, adreçat a infants que hagin acabat els cursos d'entre primer i cinquè de primària. El programa, que és gratuït, ofereix diverses activitats de dilluns a dijous, de 5 a 8 de la tarda, i cada setmana es fa una biblioteca diferent.
Se'ls ofereix una proposta de mini-labs, o el que nosaltres anomenem mini-laboratoris de lectura, que són una sèrie d'activitats on, a partir d'uns llibres, es creen uns jocs, unes propostes d'investigació, de tertúlia, que els farà, doncs això, segurament descobrir títols nous i passar una bona estona.
A més, des de les biblioteques de l'Hospitalet, recorden que estaran obertes durant tot l'estiu, perquè la ciutadania pugui tenir accés als seus serveis.
Recordeu que és una molt bona opció per si teniu temps lliure, sobretot ara, no?, que esteu de vacances, per si voleu venir a emportar-vos i carregar les vostres bosses amb moltes lectures de tot tipus, pel·lícules, jocs de taula.
Més enllà del casal El nostre estiu, El nostre món, les biblioteques de la ciutat també organitzen altres activitats per als més petits durant les vacances escolars. Un exemple són els contacontes i els tallers científics a Can Sumarro, o els tallers de cinema a la Biblioteca de la Florida. Tota la informació sobre les activitats d'estiu està disponible al web de les biblioteques de l'Hospitalet.
I una d'aquestes activitats programades a les biblioteques, el casal que s'ha de fer a La Bòbila, ha canviat d'horari i es farà pel matí. Això respon als canvis temporals que es faran algunes biblioteques durant el mes de juliol a causa de problemes amb la climatització d'alguns equipaments. Així, les biblioteques Josep Janés i La Bòbila no obriran per les tardes i concentraran l'activitat al matí. També es veu modificada l'activitat a la biblioteca Tecla Sala, que per les tardes només estarà disponible la planta baixa. Davant d'aquestes incidències en la climatització, l'Ajuntament ha incorporat 13 equips portàtils de suport a la Josep Janés, a la Florida i a la Bòbila. Pel que fa a aquest dèficit en la climatització de la biblioteca Josep Janés, l'Associació de Veïns de Coiblanc de Torrassa ha criticat que no s'hagi aconseguit solucionar, ja que és un dels pocs refugis climàtics que hi ha al barri.
Yo no solo pido que se condicione la biblioteca Josep Janés, sino todos aquellos locales donde se puede hacer, realizar o adecuar un refugio climático. y volvemos con lo mismo. Señores, hay que proteger a nuestros ciudadanos, porque a las 2 de la tarde el calor sigue siendo igual hasta las 8 de la noche. Y la gente tiene que tener un lugar donde poder reposar este agravio que es el calor, la olada de calor.
Des de principis de juliol a l'Estadi Municipal de Futbol s'està donant a terme un operatiu per renovar la gespa artificial dels dos camps, el de Futbol 11 i el de Futbol 7. Després de retirar el material antic, ja gastat per un ús intensiu, s'està instal·lant la nova gespa i el Centre d'Esport L'Hospitalet podrà començar la pretemporada sense problemes.
Últims retocs perquè l'estadi municipal llueixi nova gespa artificial de cara a la temporada 2026-2027. Aprofitant l'aturada de les competicions per l'estiu, l'Ajuntament està duent a terme els treballs de renovació de la gespa dels dos terrenys de joc, el camp de Futbol 11 i el de Futbol 7, amb una inversió de més de 440.000 euros.
Bueno, és una inversió molt gran, no?, que ha fet aquest Ajuntament, però era necessari perquè les condicions en les que estava la gespa no eren les més òptimes per poder jugar.
El club que més fa servir l'estadi és el Centre d'Esports L'Hospitalet, però també en fan ús altres entitats esportives de la ciutat. Per aquest motiu, la renovació era prioritària.
Entrenen un munt d'equips allà i al final, amb el desgast, pues, la vida útil de les coses s'acurta.
Fa 8 anys del darrer cop que es va fer un canvi de gespa a l'estadi, que és aproximadament la vida útil d'aquest tipus de material. Així lluïa el camp principal un cop retirat el material antic, i aquests dies s'està instal·lant una gespa artificial d'última generació que substituirà l'anterior, ja molt desgastada per l'ús intensiu de les instal·lacions i també per la climatologia i l'impacte del sol molt directe.
Ara el sol és molt més fort que fa uns anys i això també influeix en la qualitat del manteniment i de la pròpia gespa. En aquesta ciutat, sempre que canviem les gespes artificials, agafem les millors, les d'última generació, perquè ja et dic, amb el volum d'ús que tenim no ens podem permetre ficar una altra gespa i sempre anem a l'últim model.
Així, el Centre d'Esports L'Hospitalet podrà estrenar la nova gespa artificial el pròxim dilluns 20 de juliol, quan comencin la pretemporada.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Ajuntament i l'AMB redefineixen el districte econòmic amb 60.000 metres quadrats de zones verdes. Ja s'ha invertit uns 4 milions d'euros en una primera fase de diagnòstic que ha fixat com a línies d'actuació la mobilitat tant de vehicles industrials i privats i en transport públic i també el manteniment urbà. El tram de la línia 1 del metro entre Mercat Nou i la Florida estarà tallat del 17 de juliol al 28 d'agost per obres de millora. TMB realitzarà una renovació integral de via entre les estacions de Santa Eulàlia i Mercat Nou que obligarà a deixar fora de servei el tram entre la Florida i plaça de Sants. Aquestes obres compten amb un pressupost d'11,5 milions d'euros. Els terrats de la Biblioteca de Bellvitge i el del Centre Cultural La Bòbila es tornen a convertir en els espais ideals per acollir propostes escèniques de petit format de la mà del Festival Terrats en Cultura. Aquest dijous a Bellvitge serà el torn de la cantautora argentina Carmen Aciar i divendres la protagonista serà la rumba catalana de la mà del grup a Caracan. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.